Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La situació del Taulí podria millorar en els pròxims dies arran de la davallada de la taxa de transmissió del coronavirus, que ha baixat fins al 0,88 a la ciutat. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La directora del Servei de Malalties Infeccioses, Marta Navarro, assegura que els pronòstics pels pròxims dies són bons, però alerta que pot tornar a empitjorar.
És probable doncs, que estiguem en aquest moment en què a partir dels propers dies i setmanes veiem una disminució progressiva, però segurament no és impossible que d'aquí unes setmanes això torni una altra vegada a reavivar-se. Jo tinc la impressió de que durant tot aquest any anirem treballant doncs, amb aquests pics que esperem que no seran, espero mai, tan alts com la primera vegada, però és probable que petites no, increments de la transmissió i dels ingressos ho anem veient en els propers mesos.
Ara mateix al Taulí hi ha 149 persones ingressades, les mateixes que ahir.
El futur dels pisos dels Marinals afectats per aluminosi es decidirà com a molt tard a principis del 2021.
Les inspeccions als 170 pisos ja han acabat. Depenent dels resultats de l'informe, s'optarà per la rehabilitació dels immobles o per tirar-los a terra i tornar-los a construir.
Dos detinguts en una operació antidroga dels Mossos al centre de Sabadell.
Segons ha apuntat fonts del cos de seguretat aquesta emissora, des de la casa del carrer Doctor Creueres es venia haixís a menors d'edat. En el registre del domicili, que els veïns apunten que estava ocupat, s'han decomissat 250 grams d'aquesta droga i 1.000 euros en efectiu.
I en esports, el Sabadell s'enfrontarà diumenge al Màlaga, la nova Creu Alta, sense temps de superar la derrota d'ahir.
Els arlequinats s'han entrenat avui al CAR de Sant Cugat després de caure ahir 1-2 contra l'Almeria, una derrota que ha tornat a situar els d'Antonio Hidalgo en zona de descens.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 17 graus a Sabadell, temperatures moderades. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i del cap de setmana? Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Tarda de divendres, amb restes d'inestabilitat, amb el cel entremig i molt ennuvolat arreu, amb algunes clarianes transitòries a punts del centre del país. Algunes precipitacions a la zona del port i plugims a altres punts del país, sobretot del litoral, del perlitoral i del vessant sud del Pirineu. Avui la temperatura força semblant. Mar alterada, amb avís de situació meteorològica de perill a la costa central i sud. El vent que es mantindrà de component est amb cops forts al litoral. Demà matí, amb força precipitacions, una banda creuarà el país de sud-oest a nord-est, deixant precipitacions generalitzades, en alguns casos moderades, puntualment fortes i que acumularan quantitats de precipitació entre poc abundants i abundants. Durant la tarda, el temps millorarà amb algunes clarianes que aniran avançant de sud-oest a nord-est. El mar que continuaria alterada, sobretot al matí, amb maregassa pràcticament generalitzada. Vent de component sud i est entre fluix i moderat, amb cops forts al litoral. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora no hi ha cap mena d'incidència a la xarxa viària catalana, tampoc la més propera a Sabadell. La millora de les dades epidemiològiques a la ciutat i al conjunt del país poden donar un respir a l'Hospital de Sabadell els pròxims dies. Aquesta és la predicció de la doctora Marta Navarro, directora del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell. Avui a la ciutat la taxa de transmissió de la malaltia és del 0,88. Això vol dir que de cada 100 persones infectades se'n contagien 88 més. El risc de contagi ha baixat en 16 punts des d'ahir i se situa ara als 678.
Unes dades que permetran que la pressió assistencial del Parc Taulí es relaxi després d'uns dies on el nombre de contagis i ingressos s'ha disparat. De fet, segons les previsions del Departament de Salut, aquesta havia de ser una dels pitjors caps de setmana de la segona onada. Marta Navarro és la directora del Servei de Malalties Infeccioses de la Corporació.
El Departament de Salut tenia un model que preveia doncs, que aquest cap de setmana, aquests dies serien doncs, els dies crítics. És veritat que hem tingut moltíssima activitat, ja dic, fins a començament de setmana hem anat a un ritme d'ingressos i altes molt, molt fort, però igualment pensem que en la setmana que ve probablement és esperar que si la cosa va bé doncs comenci una mica a fluixar.
A més, la millora en els diagnòstics i en els tractaments, gràcies a l'experiència adquirida els primers mesos de la malaltia, ha permès reduir la mortalitat a la meitat.
Doncs perquè s'estan diagnosticant la gent de manera molt més precoç, amb la qual cosa doncs aquesta persona que ja està diagnosticada, ja està, doncs, el metge de capçalera està més present a l'hora doncs, de veure l'evolució i també doncs, perquè sabem una mica més sobre el maneig de la mateixa malaltia. Tractament amb corticoides que ja es va començar doncs, a utilitzar la primera part de la pandèmia ens va donar bon resultat i ara doncs, cada cop s'estan posicionant d'una manera més precoç. Això permet desinflamar doncs, el pulmó i evitar doncs, aquests cursos tan agressius de pneumònies doncs, tan extenses. I doncs, també tenim doncs, altres tractaments, els antivics, doncs, els estem utilitzant també de manera precoç.
Segons les dades actuals del virus, a l'Hospital de Sabadell hi ha 149 persones ingressades, les mateixes que ahir. A les unitats de crítics i semicrítics, les hospitalitzacions són 38. Des de dijous s'han diagnosticat 10 persones més, han hagut d'ingressar 11 pacients i no ha mort cap malalt de coronavirus.
Notícies vespre.
Ja han acabat les inspeccions als 170 pisos amb patologies estructurals al barri dels Marinals. Segons l'acord signat entre les famílies afectades, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell, els tècnics han de concloure ara si cal que els pisos vagin a terra i se'n facin de nous o bé es poden rehabilitar. Segons el regidor d'Habitatge i del districte, Eloi Cortés, els resultats s'han de publicar abans que acabi l'any o a principis del 2021.
Ho ha assegurat en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio. Després, les tres parts hauran de negociar la millor manera d'implementar allò que diguin els tècnics del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
Un cop estiguin l'estudi tancat, no? Tot allò ben explicat, el procés és, primer hi ha un moment on s'explica a la comissió de seguiment i el veïnat afectat d'aquests 170 habitatges, on s'explica els resultats de l'estudi que s'ha fet. En base a això, constituirem una mesa de negociació entre les tres parts per tirar endavant el que determini l'estudi, és a dir, si diu que s'han de rehabilitar els habitatges, com ho gestionem, si el que diu és que no es poden rehabilitar i que, per tant, s'ha de plantejar una solució com la resta de fases, que s'han d'arrocar i substituir, com ho tirem endavant.
Per altra banda, la setmana vinent, l'Ajuntament farà efectiu el pagament de la meitat del cost de l'estudi, tal com es va comprometre amb l'Agència de l'Habitatge el mes de gener, qui en pagarà l'altre 50%.
La setmana que ve aprovarem una addenda en el conveni que ja hem signat al gener, que és certificar i tirar endavant el pagament dels 40.000 euros als quals es va comprometre l'Ajuntament per contribuir al 50% del cost de l'estudi.
Les famílies d'aquests 170 habitatges fa 25 anys que reclamen una solució pels seus pisos que presenten defectes estructurals d'aluminosi i carbonatació. A diferència d'altres blocs del mateix barri, els seus immobles es van rehabilitar en lloc d'enderrocar-se i construir-se de nou. Les conclusions de l'estudi tècnic que va acabar dimecres ha de posar punt i final a la disputa històrica del barri dels Marinals.
L'Ajuntament invertirà més de 79.000 euros en la instal·lació d'aparcaments de bicicletes als carrers de Sabadell com a mesura per fomentar l'ús d'aquest vehicle. En un termini de 3 mesos, la ciutat comptarà amb 264 aparcaments més, distribuïts per tots els districtes. Un projecte que estava inclòs al Pla Director de la Bicicleta, dissenyat durant el mandat anterior, però que no s'havia arribat a portar a la pràctica.
Una de les fortaleses d'aquest projecte és que anirà a càrrec de l'empresa Prodis, d'inserció laboral a persones amb discapacitats. Amb tot, des del govern municipal, consideren que la instal·lació de nous aparcaments i la millora dels existents suposa un salt endavant.
Portarà l'oferta d'aparcaments de bicicleta a tota la ciutat a més de 3.000. Hem d'estar contents perquè som una de les ciutats amb més places d'aparcaments de bicicletes i en aquesta vegada, en aquest contracte, el que també tirarem endavant és la senyalització de tots els aparcaments.
A més, es donarà una segona vida als aparcaments retirats i alhora es respondrà a les necessitats de diferents col·lectius.
Aparcar bicicletes retirats que són antics, els reaprofitarem i els podrem posar dintre de les escoles i instituts de Sabadell. Una reivindicació que des dels AMPAs i les associacions d'estudiants sempre ens han demanat i que en aquest sentit podrem satisfer les seves demandes.
Així ho ha explicat el regidor de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez. La primera tanda d'aparcaments instal·lats serà el de 22 nous elements i en millorarà 38 ja existents. De moment ja n'hi ha disponibles 5, situats a la ronda de la Roureda, davant de la sala Miguel Hernández, al carrer Príncep de Viana, l'Institut Arraona, a la plaça Olímpia, davant de l'estadi de la Nova Creu Alta, a la ronda Collsalarca, davant del Pavelló del Nord, i al carrer Molló i Pujal, davant del Teatre Sant Vicenç.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
Us ho dèiem en titulars, dos homes han quedat detinguts en l'operatiu antidroga que els Mossos d'Esquadra han desplegat avui al barri del centre de la ciutat. L'habitatge on s'ha intervingut servia de punt de venda de xix a menors. En l'actuació s'han intervingut 250 grams d'aquesta droga i 1.000 euros de diners en efectiu.
Des de primera hora del matí, agents uniformats, armats amb metralletes, però també de paisà, estaven treballant en una casa del carrer Doctor Creueres. Els residents del carrer ja han explicat a Ràdio Sabadell que, habitualment, molts joves fan cua davant de l'immoble i accedeixen a l'habitatge, segons sembla, per aconseguir-hi drogues. Els veïns no s'han estranyat i avui, davant de l'operatiu policial, perquè feia temps que veien moviments sospitosos en aquest indret. Sí que han alertat, en canvi, en sentir sorolls i crits a l'interior de l'habitatge, segons sembla, per la tasca de la policia.
El Cercle Degà de Podem a Sabadell, integrat entre altres per l'exregidor Ramon Vidal, ha denunciat presumptes irregularitats en el procés d'inscripció de nous militants. L'agrupació afirma que un total de 67 persones es van apuntar al Cercle Degà fora de temps, la qual cosa, asseguren, incompleix el reglament de militància de la formació.
Els 67 nous inscrits se sumen als 47 militants habituals del Cercle Degà, que ara ha denunciat la situació, un sector que ha assenyalat directament Iniciativa per Catalunya i Esquerra Unida, ara dins del grup dels comuns, com a responsables de la maniobra. Marta Campoy, integrant del Cercle Degà, ha carregat contra la manera de fer de les dues formacions.
Aquest voler aprofitar-se del cercle és completament il·legítim. Il·legítim. Il·legal. Sobretot els nostres documents. Perquè ara el procés és organitzar el partit Podemos. I en el futur, de cara a futures eleccions, processos electorals de Sabadell o de Catalunya, veurem què és el que s'ha de fer.
El Cercle Degà ha anunciat que portarà el cas de Podem Catalunya, qui reclama una explicació sobre si coneixia els fets o no.
La Junta de Govern de l'Ajuntament ha aprovat les subvencions que donarà més de 40 centres educatius del municipi per participar en activitats formatives del programa Ciutat i Escola. A més, també dotarà pressupost per als programes d'activitats vinculats a la celebració d'aniversaris pel curs 2020-2021.
Serà el cas de l'Escola Amadeu Vives, que arriba a un quart de segle, i també dels centres Joan Maragall i Xaloc, que han de celebrar els 50 anys. Els ajuts del programa Ciutat i Escola volen afavorir l'equitat amb la voluntat que tots els centres públics de primària i de secundària o d'educació especial tinguin garantit l'accés a un mínim d'activitats, en un esforç al qual s'ha de sumar les mesures per garantir la seguretat individual i col·lectiva en el moment excepcional de la pandèmia. El tinent d'alcaldessa, Pol Gibert, repassa el número de centres que han rebut els ajuts segons els tipus de centre que són.
Hi ha 4 centres educatius beneficiats, els quals són 22 escoles, 8 instituts i 2 centres d'educació especial. I, evidentment, aquest any volem fer menció especial a les coses que han hagut de fer moltes d'elles per adaptar doncs aquests programes a la situació que tenim del Covid a la ciutat, i el que estan fent també moltes d'elles és assegurar que aquestes mesures, aquestes activitats poden fer en prevenció necessària per poder mantenir doncs, evidentment, les mesures imprescindibles per tenir endavant aquest tipus d'activitats.
En alguns casos, les entitats han preparat materials didàctics en línia perquè el professorat tingui suport a l'aula, i també es compta amb l'adaptació dels professionals per a totes les situacions especials que es puguin donar.
Més notícies del dia. Activat el pla Inuncat en fase de prealerta a Sabadell.
Es preveu un episodi de pluges intenses durant les properes hores que podria arribar a deixar acumulacions importants d'aigua. Per això es recomana no baixar els garatges ni soterranis, no deixar patis o jardins objectes que l'aigua pugui arrossegar, i en cas de circular per carretera cal moderar la velocitat i, sobretot, no travessar rieres, torrents ni passos subterranis.
La Universitat Autònoma de Barcelona impulsa la plataforma Unisons, un projecte basat en el podcasting des d'una òptica pedagògica.
La idea es va gestar en un departament de la Facultat de Ciències de la Comunicació i pretén posar en valor l'àudio i la creativitat per dotar de material educatiu i reivindicar la veu com a eina d'expressió, comunicació i educació. Montserrat Bonet, doctora en Ciències de la Informació, apunta que l'objectiu és aprofitar l'embranzida dels podcasts que tenen ara mateix per fer-ho arribar als estudiants.
És molt diferent, per exemple, tota la importància que va adquirir als Estats Units comparat amb altres mercats, i que sí que se li està trobant utilitat. Però que també és veritat que en algunes emissores el podcast consisteix a trossejar programes que s'han emès abans, diguem-ne, de manera tradicional. Apostar per fer producte nou de zero
Per a tirar-ho endavant, el projecte compta amb el suport de la Unitat de Formació i Innovació Docent, així com l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat pel període 2018-2020.
A les portes de Nadal, els pessebristes presenten novetats.
I una de les més esperades són els caganers, que enguany n'hi ha per a tots els gustos, des de figuretes de Joe Biden i Donald Trump a protagonistes més pròxims com Ronald Koeman, polítics, o el cantant de Jarabe de Palo, Pau Donés. L'escultor caganer.com, Marc Alós, d'empresa que porta 25 anys fent aquestes figuretes de fang i pintura plàstica, diu al programa El Cafè que enguany han baixat el nombre de novetats.
Normalment estàvem acostumats a fer entre 40 i 50 novetats. Aquest any ens hem reduït a 30 i, bueno, estàvem parlant del Covid, hem representat el sanitari i el pagès, però també hi ha el Fernando Simón, no?
Segons Alós, a la parada de la Fira de Santa Llúcia hi acaba havent gairebé mig miler de referències.
I Alstom fabricarà els nous tramvies de la xarxa de Casablanca Santa Perpètua de Mogoda.
La multinacional francesa ha guanyat el concurs per ampliar la flota de la xarxa del transport públic de la ciutat marroquina en 66 nous combois. El contracte té un valor de 130 milions d'euros amb l'opció a fer 22 tramvies més i abastirà les futures línies 3 i 4, previstes pel 2023. Es tracta del segon contracte que rep la companyia després de construir 124 trens i els sistemes d'energia i els equips de senyalització de les línies 1 i 2.
La guerra dels Balcans, que va suposar la mort de 130.000 persones i va obligar 2 milions de persones més a exiliar-se, compleix els seus 25 anys aquest mes de novembre. Aprofitant l'efemèride, Sabadell la vol recordar el conflicte amb un programa d'actes des d'aquest mes de novembre fins al juny del 2022.
L'objectiu de la iniciativa és que els motius d'aquesta guerra, que van tenir un fort impacte a tota Europa, no caiguin en l'oblit. Ho ha apuntat la tinenta d'alcaldessa Marta Morell.
La guerra dels Balcans i el setge que va patir la ciutat de Sarajevo va llançar bombes no només contra la gent, sinó també contra la multiculturalitat, contra la diversitat, contra la convivència en pau i també contra l'harmonia. Per tant, l'odi i la xenofòbia van esclatar i van convertir Sarajevo en un infern, no? Com deia també Goiti Solo.
El programa d'actes arrencarà el 15 de novembre i, si les restriccions del coronavirus ho permeten, serà amb el projecte Encara hi ha algú al bosc, impulsat pel col·lectiu Cultura i Conflicte. Es tracta d'una iniciativa distribuïda en tres formats. Una obra de teatre, que es farà el principal, una pel·lícula i una exposició fotogràfica. Teresa Turiera n'és una de les impulsores.
Creiem necessari recuperar aquesta memòria i reflexionar plegats sobre aquest episodi de la història d'Europa i fer-ho a través del escènic, del llenguatge audiovisual, perquè pensem, especialment amb les generacions més joves, que és un llenguatge, una eina, un mitjà per poder interparlar-nos, que a vegades doncs, va més enllà que els mitjans de comunicació o que els llibres d'història.
El programa d'actes també servirà per recordar la relació entre Sabadell i Sarajevo. D'una banda, perquè un grup d'actors de la ciutat van desplaçar-se a la ciutat dels Balcans per conèixer l'àmbit cultural bosnià, i d'altra banda, Sabadell va acollir refugiats, algun dels quals encara viu aquí.
Uf, quines ganes que tinc d'anar-me'n a fora quan es pugui.
I tant, tot i que he de canviar les rodes del cotxe i és una pasta.
Jo acabo de canviar els pneumàtics a mides i n'estic pagant un cada mes tranquil·lament. I a més et regalen un xec de fins a 60 euros en combustible.
Doncs això s'ha d'aprofitar.
Canvia ara els pneumàtics a mides i paga'n un al mes i prou. Entra a mides.es i demana cita.
Mides. Mides està a Sabadell, carrer de Maria Aguiló, 6.
Coronavirus, coronavirus.
Es mejor eso que morir.
Los chinos inventaron el coronavirus.
Coronavirus.
Esta semana a volver aquí a Apocalipsis Zombie o algo así.
La ciència ficció solo m'ha traït tristesa i sofriment.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Fantasia, terror, ciència ficció a Ràdio Sabadell.
És perfecte.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
És Moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. I comencem parlant del toc de queda perquè la Generalitat l'ha ampliat 15 dies més.
El Procicat ha aprovat allargar la prohibició de sortir de casa entre les 10 de la nit i les 6 del matí a tot el territori català fins al 30 de novembre. El Departament de Salut publicarà aquesta normativa abans de dilluns, quan venç el primer termini, i ho farà al Diari Oficial de la Generalitat.
Educació rectifica i finalment seran els sanitaris qui supervisaran les PCRs dels alumnes d'ESO i batxillerat.
Inicialment els docents havien de supervisar les PCRs dels instituts per descongestionar l'atenció primària. Els professors van protestar perquè consideraven que no tenien la formació adequada i ja patien una sobrecàrrega de feina a causa de la pandèmia.
L'operació Volkov provoca la dimissió d'un regidor a Cabrera de Mar.
En la macrooperació de la Guàrdia Civil, els agents van trobar 40.000 euros en metàl·lic a l'armari d'un dels regidors de Cabrera de Mar, Enric Mir. La dimissió del tinent d'alcalde es produeix després que el seu partit, Esquerra Republicana, l'hagi suspès de militància i li hagi obert un expedient disciplinari.
Avui ha començat el judici contra Daniel Gallardo, un jove detingut durant les protestes contra la sentència del procés a Madrid.
Gallardo fa un any que està en presó preventiva pels aldarulls en una concentració contra la sentència del procés. La fiscalia demana 6 anys de presó i l'acusa d'atemptar contra l'autoritat i cometre delictes de desordres públics.
La fiscalia obre la tercera investigació al rei emèrit Joan Carles de Borbó.
El Ministeri Públic investiga un tercer cas del qual no se'n saben els detalls. Aquesta causa se sumaria a les possibles comissions procedents de l'AVE de Medina a la Meca i a l'ús de targetes opaques després de la seva abdicació el 2014, que ja està en mans dels tribunals.
I Joe Biden cada cop és més a prop de la Casa Blanca.
El candidat demòcrata avança Donald Trump a la Pennsilvània i a Geòrgia i està a només 6 vots electorals d'aconseguir ser el nou president dels Estats Units. Mentrestant, als carrers, les tensions entre partidaris de Trump i Biden van en augment.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El centre d'esports ha tornat a la feina aquest matí al CAR de Sant Cugat sense temps per pair la derrota per 1-2 d'ahir davant l'Almeria. En menys de 48 hores, els arlequinats afronten un nou repte rebent el Màlaga de nou a la nova Creu Alta. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El Sabadell encara té un partit pendent, però un cop més es plantarà el diumenge en zona de descens. Ahir tenia l'oportunitat de sortir-hi si obtenia els 3 punts, però va desaprofitar l'ocasió. Enfront, ara hi haurà un Màlaga a qui totes les travesses el col·locaven a la part baixa, però en canvi se situa en un digne 12è lloc amb 14 punts. Bé, això sí, d'encaixar dues desfetes seguides, però a domicili i contra dos grans, Mallorca i Espanyol. El tècnic Antonio Hidalgo espera un rival que posarà moltes dificultats i per això veu primordial que els seus jugadors es recuperin físicament al màxim possible.
És un equip amb moltes variants, ha utilitzat diferents sistemes. Ara el més important és recuperar físicament els nostres jugadors, a veure com podem arribar el diumenge a les 2.
El Sabadell arribarà al xoc amb la dura derrota d'ahir per 1-2 a l'esquena contra l'Almeria. Stoikov va empatar el gol inicial de penal de Kecce, però l'equip va ser incapaç de posar-se per davant tot i jugar amb un home més des de la primera meitat i de gaudir d'un penal a favor que va errar l'autor de la diana arlequinada. A l'última jugada, Ramazzati no va perdonar davant Diego Foli, ahir titular. Hidalgo es lamentava d'almenys no haver conservat el punt que es tenia pràcticament a la butxaca.
La segona part hem sortit molt bé, hem tingut la jugada molt clara de l'Edgar, doncs hem tingut el penal i sí que és cert que després d'aquests minuts no passava gens cosa i a partir del 77 o així, 78, hem començat a empènyer un altre cop. Sabíem que la situació era que ells tenen un potencial enorme, tenen jugadors cedits del Manchester United, han pagat 6 milions i mig per un jugador que ha jugat avui. Sabien d'aquest potencial, no et podies desprotegir perquè et podien fer molt mal i bueno, quan ja tens un punt has d'assegurar-ho, està clar.
Toca passar pàgina ràpidament perquè diumenge, nova jornada de Lliga. El Sabadell-Màlaga arrencarà a les 2 i des de mitja hora abans es podrà seguir en directe a la sintonia de Ràdio Sabadell.
D'altra banda, avui el Club i Banc Sabadell han presentat el nou acord de renovació fins al 2022. L'entitat financera passa a ser ara un dels patrocinadors principals del centre d'esports i incrementa la seva aportació econòmica.
Un acte que ha tingut lloc a la sala Miguel Quereda de la nova Creu Alta i ha comparegut, entre d'altres, Esteve Calzada. El president arlequinat, d'entrada, ha reconegut que, de moment, no hi ha un patrocinador principal per la samarreta de l'equip, però que s'hi està treballant.
Són molts equips que no tenim patrocinador, no? Jo crec que no sé si són 7 o 8, l'altre dia demanava la dada I sí que és veritat que no s'ha donat que hagi vingut el patrocinador principal, però també al mateix temps hem tingut la sort de tancar molts acords de patrocini de diferents categories. Però el que sí que tenim molt clar és que el frontal de la samarreta doncs no hi posarem qualsevol acord.
Calzada també ha anunciat que a la Junta General d'Accionistes del desembre hi haurà la segona ampliació de capital des de l'entrada del grup d'inversors. Des del club, a més, s'està pendent dels 362.000 euros del CSD en concepte de les subvencions del cost de la Seguretat Social.
Aquesta setmana, abans d'ahir, vam tenir reunió del Consell d'Administració i vam aprovar una sèrie de qüestions que s'anunciaran de manera molt breu, però evidentment té que haver una junta al mes de desembre abans de tancar l'any, on se tancaran els comptes de la temporada passada i s'aprovarà l'ampliació de capital que cal fer i que encara estem pendents de que el Consell Superior de Deportes ens digui l'import exacte.
El president del Centre d'Esports també ha assegurat que si no fos per la prohibició de publicar els estadis seria molt més viable assolir l'objectiu de 5.000 socis arlequinats.
A més del Centre d'Esports, només dos equips de futbol de la ciutat jugant competició oficial aquests dies són el juvenil arlequinat i del mercantil, que afrontaran la segona jornada de les seves respectives competicions.
El Sabadell, que va començar la temporada empatant a casa, visitarà ara un dels conjunts més forts del subgrup de tercer B de Divisió d'Honor, el Nàstic de Tarragona. Miqui Lladó, el tècnic arlequinat, veu similituds entre els dos equips.
Jo crec que el Nàstic sí que pot tenir més similituds amb nosaltres en quant a el gust per tenir la pilota. L'Oliver no ho feien gens malament en les estones que han tingut la pilota, l'han tingut poca, però en les estones que ho feien tenien clares les idees de transicions. Jo m'espero un Nàstic que vulgui dominar, un Sabadell que vulgui dominar, i m'espero un Nàstic poderós quan robi també per sortir a la contra.
Un esglaó per sota, el mercantil, que no va poder disputar la primera jornada contra el Girona B pel confinament d'alguns jugadors gironins, buscarà sumar els primers 3 punts a casa contra el Badalona, un dels co-líders del grup 7B de la Lliga Nacional. Demà, 17:45, arrencarà a Arraona Marinals aquest mercantil Badalona. Pel matí, a 12:45, serà el torn del Sabadell al camp del Nàstic, un xoc que, per cert, es televisarà per al canal de la Federació Catalana.
Les dues divisions d'honor de waterpolo segueixen aquest cap de setmana amb el seu curs. El masculí de l'Astralpul jugarà a domicili contra el Mataró, però no a la piscina maresmenca, sinó a la de l'Atlètic Barceloneta.
La federació ha decidit agrupar en dues seus els partits de Lliga per l'actual panorama, i una d'elles és la piscina de Sant Sebastià. Serà el primer test d'altura per als de Quim Colet en aquesta competició, després de superar amb facilitat el Navarra i l'Elcheit prèviament. Per a Lluc Bertran, un dels nous fitxatges de l'equip significarà el retrobament amb els seus excompanys.
El Mataró sempre és un equip que em planta molta cara a tothom. Llavors, sí que és cert que no tenim imatges d'aquest any del Mataró. Han jugat algun partit de Copa Catalana, però res important. I ens poden fer alguna jugada especial i concreta, però crec que anirem a guanyar-los, evidentment.
El Mataró, per cert, encara no s'ha pogut estrenar a Lliga perquè se li han ajornat els dos partits que havia d'haver disputat. El xoc arrencarà demà a les 4. Mitja hora abans començarà el duel del femení a Madrid. Les de David de Palmas veuran les cares amb el Boadilla.
I a la Volta a Espanya tot just li queden dues etapes i la de demà decidirà qui s'endú la cursa. Avui el mallot vermell, Primoz Roglic, ha pogut esgarrapar uns segons extra gràcies a les bonificacions.
L'eslové ha entrat segon i arribarà a la jornada de demà amb 45 segons de marge sobre el segon, Ricard Carapaz. El guanyador de l'etapa d'aquesta tarda, per cert, ha estat el danès Nielsen. De la seva banda, el sabadellenc David de la Cruz ha entrat amb la resta de favorits. El ciclista de l'Emirates es plantarà desè a la general del Port, que ho decidirà tot. La Covatilla, així, ha valorat de la Cruz aquesta sanció que dictarà sentència.
Creo que la Covatilla de los puertos, de los finales en altos que hemos tenido en esta vuelta es el que mejor se me adapta, ¿no? Junto al de la Farrapona casi. Así que bueno, también al final de vuelta cambia mucho, condiciona mucho las fuerzas que tenga cada uno y por lo tanto soy optimista cada última semana porque no nos queda otra y porque tenemos ganas de hacer un buen papel.
Demà, per tant, gran jornada de ciclisme amb la penúltima etapa de la Vuelta entre Sequeros i aquest alt de la Covadilla, amb un total de 178 quilòmetres. Diumenge el pilot tancarà la ronda espanyola amb l'arribada a Madrid.
Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 6 de novembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem a la 94.6 amb més notícies dilluns a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Quimèric i a les 11 el Vitamina Dens. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.